Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. Aquesta hora, Sevilla acull el Congrés del Partit Popular que escollirà com a nou president del partit el gallec Alberto Núñez Feijó. Allà hi és el president del grup municipal dels Populars de l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, que ha valorat el relleu al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Hi ha hagut situacions que han perjudicat el partit, però això ja és una part del passat, oi? Per tant, farem camí. I estic convençut que la cosa anirà bé. Crec que si això és un bon camí, que s'ha agafat la drecera que realment interessa en general a tots. A tots, a Catalunya i a l'est d'Espanya, amb en Núñez Feijóo.
Bou ha demanat considerar el Partit Popular com un partit català enquadrat en l'estat de dret i que entén que el poble català ha de ser dins la nació espanyola. El regidor creu que d'aquesta manera es pot assegurar la seva continuïtat en un món cada vegada més global. I en aquests moments compareix la que s'ha convertit en aquest congrés en número 2 del partit, Cuca Gamarra, està presentant en aquests moments l'informe de gestió del Comitè Executiu Nacional. També s'ha investit l'andalús Elías Bendono com a nou coordinador general del Partit Popular. La seva figura ha de ser d'enllaç entre la Secretaria General de Cuca Gamarra i les vicesecretàries generals que encara no han estat designades. Bendono compaginarà aquesta nova funció amb les que tenia com a conseller de presidència del govern andalús, perquè diu la seva prioritat segueixen sent les eleccions andaluses de cara a 2022. I nou pas cap a la normalitat a les residències. Es reduiran les quarantenes i s'aixecaran les restriccions actuals per activitats, visites i sortides. A més, els aïllaments de les persones residents amb Covid i dels professionals passaran a ser de 5 dies. Salut i Drets Socials han acordat d'aquesta manera recuperar la normalitat als centres residencials per a la gent gran, però mantenint certes mesures de prevenció i seguretat per la Covid-19. Els residents que siguin contactes estrets d'una persona infectada per Covid, independentment del seu estat vacunal, ja no hauran tampoc de fer quarantena. I en clau barcelonina, les obres per convertir el Palau d'Esports de Barcelona en la seu dels Esports Hub començaran el 2024. Després de 14 anys en desús, el Palau d'Esports està a punt de començar la seva transformació, que l'ha de convertir en seu d'aquest esdeveniment internacional dels esports electrònics, els e-sports. L'edifici acollirà un pavelló de 3 pistes i un edifici annex per a start-ups i empreses d'innovació esportiva. I Catalunya es prepara per viure aquest diumenge l'arribada de fred àrtic. Per aquest motiu, la ciutat tindrà preparat un vehicle amb pala llevaneu per si cal actuar davant el risc de calamar-se o de neu rodona que pot caure a la ciutat. En aquest cas, l'àrea metropolitana de Barcelona ha posat en marxa un dispositiu especial davant d'aquest episodi, ja que hi ha la possibilitat que s'acumuli a la Bruix, a la Ronda Litoral i a la Ronda de Dalt, fet que pot resultar perillós i ser un element altament lliscant. Els serveis viaris hivernals s'activen automàticament en dues circumstàncies, quan hi ha una forta calamarsada o veu que la temperatura baixarà de 3 graus a la Ronda de Dalt. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones relacionades amb la mort d'una àvia a casa seva a Calella, al Maresme, fa un any. La jutgessa d'Arenys de Mar, que investiga el cas, ha ordenat presó provisional sota fiança de 6.000 euros per part d'un dels acusats, mentre que el segon quedarà en llibertat amb càrrecs amb la prohibició de sortir d'Espanya i l'obligació de comparèixer regularment als jutjats. I ara els esports amb Pau Massip.
Falten pocs minuts perquè se celebri el sorteig del Mundial, que se celebrarà a finals d'any a Qatar. La selecció espanyola parteix com a cap de sèrie i, per tant, evitarà trobar-se amb seleccions fortes com, per exemple, França, el Brasil o l'Argentina. El sorteig definirà 8 grups amb 4 seleccions a cada un, que s'enfrontaran entre elles a un únic partit. Els dos primers de cada grup accediran a la fase eliminatòria, els encreuaments de la qual també quedaran definits aquesta mateixa tarda. Estarem pendents de com acaba el sorteig i us n'anirem informant als butlletins horaris i al punt i seguit. I pel que fa a l'agenda esportiva, el Girona de segona divisió s'enfronta aquest vespre a les 9 al Màlaga. Els gironins intentaran guanyar per mantenir-se a la zona alta de la classificació i apropar-se a les places de descens directe a primera. I en bàsquet, el Barça s'enfronta a l'Olympiacos grec en el penúltim partit de la fase regular de l'Eurolliga, un partit on el Barça no s'hi juga res perquè ja és líder matemàticament, però en què no vol abaixar el ritme. Certes Sanli, que ha viatjat amb l'equip, podria jugar si es trobés en condicions, tot i que no se sabrà fins a última hora. I a la Copa d'Espanya de futbol sala, aquest vespre quedarà definit el quadre de les semifinals. Sortirà dels enfrontaments que aquesta tarda juguen el Pozo Murcia i el Rivera Navarra a les 7 i el Jaén contra el Valdepeñas a 2:15. Unes semifinals en què ja hi és el Barça classificat, que s'enfrontarà a l'Inter Movistar després de superar ahir el Cartagena per 3-1.
Gràcies, Pau. Tindrà més informació d'aquí una hora i ara els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín. Oh, yeah. I just wanna get to know you.
Know exactly who you are. Són les 4 i 6 minuts, aquí estem, segona hora del Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel. No puc apartar la meva mirada del teu cabell. Núria, com estàs? Bona tarda.
No. Molt bé.
Quina alegria.
Molt bé.
Quina alegria retrobar-te.
Molt bé.
Em falten les cafeteres. Has vingut amb unes arracades avui que són com CDs. Oh,
mira, LPs.
LPs, és veritat.
LPs d'abans.
Però jo era molt fan de les teves arracades de cafetera.
De cafeteres, sí senyor, de cafeteres.
Fantàstic. És que em deia la Glòria Galeano l'altre dia que ella tenia unes d'olles a pressió.
Ahà, però les cafeteres són molt antigues.
Molt antigues,
les cafeteres tenen més de 30 anys i les Orolei. O sigui, que s'imaginen... molta gent no sap ni el que és l'Orolei, perquè, clar, deuen anar amb espressos i coses d'aquestes, però no. L'Orolei de tota la vida.
Tenia moltes ganes que vinguessis al programa, tenia moltes ganes de parlar amb tranquil·litat, amb tu, del periodisme, de la teva vida, de les experiències que has tingut, que, a més, jo que sempre t'he tingut, ho recordo molt bé, no?, perquè hem treballat junts molts anys i perquè som amics.
Home, has estat el mio capo.
Sí, eh?
Molts anys hem treballat.
Sempre t'he tingut per una persona amb una capacitat d'estudi de l'actualitat espectacular, de saber tot el que passa, amb una autèntica fixació, no? Fixació en positiu, vull dir,
No sé si és positiu, però sí, enganxada sí que ho estic.
Sí, I he pensat jo, seria meravellós que vingués la Núria a veure si ella, que ho segueix tot tan de prop, que ho mira tot tan de prop, entén alguna cosa. Perquè tenim una realitat entre les coses i unes altres. Sembla que ens haguem begut una mica l'enteniment, no, Núria?
No l'entenc i em sembla que no la vull entendre. Aquesta és la història. Jo només penso, estic veient Ucraïna i Rússia. I veia l'altre dia uns macroquadros del que estan fent i dels diners que significa la destrucció. Bueno, i no parlem de morts. Milions i milions i milions, un i l'altre. Qui se'n beneficia d'això? Bueno, la mort és irrecuperable, perquè en veus aquells cossos, o estàs veient en directe, vas en metro amb el teu telèfon mòbil i estàs veient la guerra com si fos una telesèrie.
Sí, sí.
És indignant, és vomitiu. I aleshores, qui guanyarà? Doncs mira, les constructores i les fàbriques d'armes. Així de bèstia. I mentrestant estan matant, matant, i matant, i matant.
I te n'adones molt que els éssers humans som molt petits, en realitat. No som part d'una xifra. Moltes vegades, ara fa una estona, veia un d'aquells titulars que passen ràpid, de que amb tot aquest conflicte entre Ucraïna i Rússia hi ha mort 150 nens. I clar, és una dada...
Nens, homes, dones, persones, en definitiva. El que passa que a vegades els mitjans juguem en posar la imatge, com fan uns i altres, per tocar-te el cor, perquè, evidentment, quan poses un nen famèlic, un nen ferit, un nen que es mor de gana, et toca tot. Tu poses una persona gran, una persona de nostra edat, que està ferida, que es mora, dius, bueno, vale, ja ha viscut la seva vida, no? La reacció és molt diferent. Per això aquell nen aïlant... Recordes a les costes de la Mediterrània, quan arribaven els siris a tota aquella zona de Turquia, i el nen aïlant aquell mort a la platja, vestidet, un nen de 4 o 5 anys, ens va tocar el cor al món sencer.
Uh-huh.
I quantes milers i milers i milers de morts i de pasteres hi ha encara a la Mediterrània? I segueixen.
Clar, clar. És brutal, eh? El currículum de la Núria Ribó és espectacular, no?
Home, perquè tinc molts anys.
No, perquè has fet moltes coses.
Clar.
I algunes de molt xules. Ser corresponsal. Ser corresponsal, jo crec que qualsevol periodista és realment
sí.
El somni.
Sí.
No? Si ja, a més, et donen la corresponsalia als Estats Units, aquí, diguem que fas la travessa allò de 14 segur, no?
És a dir... sí, no, per mi va ser molt maca. La veritat és que és una etapa absolutament meravellosa. Estats Units i després Anglaterra, però molt més curta, i Estats Units sempre és el paradigma de tot, de lo bo i del dolent, de la crítica, l'anticrítica, dels malparits i dels benparits, de la referència amb ciència, amb art, amb música, amb cinema i amb tot, i per rebentar-ho tot. O sigui, jo era molt antiamericana fa molts anys. Però se'n va curar bastant.
Se'n va curar, no?
Se'n va curar perquè, bastant.
Home, el teu amor per Nova York és una cosa molt, molt evident, no?, d'altra banda.
Sí, és més enllà d'Amèrica. Nova York és una... Com diuen molts americans, més del centre i d'altres zones, allò és Sodoma i Gomorra.
Yeah.
I molts diuen, com pot resistir viure aquí, estar allà a les platges de Califòrnia o en aquelles terres, les muntanyes, que té uns paisatges meravellosos, no? Doncs bé, aquella ciutat és densa, intensa, variada, multicolor, multiracial, multitot, i això dona una energia que no te l'acabes.
Està clar. Núria, quan tu eres corresponsal, et va tocar explicar el desarmament justament amb el tema de Rússia.
Sí.
És al·lucinant, perquè fixa't quines voltes dona el món, que mira quina situació tenim ara mateix, no?
Sí, sí. El desembre del 87, la primera cimera... De la Unió Soviètica, perquè aleshores fins al 91 va ser la Unió Soviètica i els Estats Units, per primera vegada. Jo acabava d'arribar i vaig entrar a la Casa Blanca, Reagan-Gorbachev, imagina't,
ja
quins dos pesos pesants allà. Hi havia periodistes de tot el món, aleshores 6.000 periodistes, ho recordo perfectament, seguint en directe a Washington el que significava el desarmament nuclear d'una banda i l'altra. I sí, es va fer. Perquè era una borrada el que tenien, però tot i amb això continua sent la gran arma, una que ha aguantat la Guerra Freda durant 30 i pico d'anys, quasi 40 anys, i ara és la gran por que hi ha de veure si tenen nassos que són capaços de tornar, que poden, no? De tornar, no, perquè va haver només un Hiroshima i Nagasaki, i a vegades les proves que es fan, però vull dir apretar d'un país contra l'altre, no? La Unió Soviètica ha desaparegut, però no l'orgull de la Unió Soviètica que l'encarna d'alguna manera Putin i Rússia en aquests moments, no?
De fet, és segurament el que explica tot el que està passant ara, no?
Jo crec que hi pot ser-hi una part. És tan difícil entendre el que passa, per més que llegeixo i experts, com es pot fer tot això que es fa. I la veritat és que molts diuen que és l'enyorança del que significava la influència i el poder d'un imperi que va ser el soviètic, no? I sobretot, jo penso, i d'aquesta banda d'Occident, el malament que s'ha fet. En el moment que es desfà la Unió Soviètica, jo crec que Occident li dona una patada, no la considera. I és un animal ferit molt perillós. És a dir, el repartiment, el pacte de Varsovia que es va crear com a forma de plantar cara a l'OTAN, resulta que desapareix, però no, en canvi, no desapareix a l'Occident, al nostre pacte armat, d'alguna manera, no? I, bueno, jo crec que Estats Units és el gran responsable d'això, perquè l'OTAN, si és alguna cosa, és Estats Units. I som molts països a dintre, però el que té la paella pel mar, que és Estats Units.
Anava a dir que estàs amb en Biden, amb tot això.
Home, Biden no crec que tingui un paper gaire fulgurant. Jo me n'alegro que hi hagi un demòcrata a la Casa Blanca després d'aquesta bèstia parda que ha significat Trump i que, a més, ha deixat...
I veurem si torna, no?
I que, si no torna ell, pot tornar al seu entorn, i, sí, sobretot, sí, va deixar plantada molta mala herba, i que aquesta mala herba existeix als Estats Units, no? Biden, jo... em fa molta ràbia. Em fa molta ràbia si fos americana, perquè, evidentment, sempre votaria abans per un home com aquest, encara que ha mantingut moltes coses de Trump. Però com ho està portant, no em sembla... Inclús em sorprèn que ells són els reis de la diplomàcia, i sobretot un president d'Estats Units, perquè té una influència i un poder que se'ns escapa de les mans, que parli de la forma que parla de Putin, encara que jo també ho penso, que és un malparit i que és un carnisser, que és un dictador. Però això ho puc dir-ho jo, que no sóc ningú. No ho pot dir el president d'Estats Units, perquè mentre Macron intenta parlar amb ell, que és el que sembla que té via directa, etc., si tu amb l'altre l'estàs insultant d'aquesta manera, insisteixo, és un animal ferit des de fa molts anys, Putin. I d'aquí que vulgui recuperar aquest orgull de ser rus, com Trump va fer de ser americà, make America great again, no? Torna a fer Amèrica. I aquest, d'alguna manera, està enviant també el mateix missatge. Tornarem a fer Rússia forta. I això, el ciutadà que està putejat, que hi ha uns nivells de pobresa molt baix, que l'economia no els hi va bé des de fa molts anys. Necessites una mica d'aixecada d'ànim i aquesta orgull de sentir que el teu país és poderós com havia estat.
El món s'ha perdut una gran cosa perquè no haguem arribat a tenir Hillary Clinton com a president dels Estats Units?
Jo crec que sí. Crec que sí, perquè no era una dona d'esquerres, però una dona molt centrada. Era una dona que tenia, a part de la seva brillantor intel·lectual, reconeguda pel mateix Obama, que va dir que és la persona més brillant, inclús referint-se al seu marit i amb ell mateix de l'època contemporània, està per descomptat que era. I és una dona molt negociadora, que es mou molt bé entre dos aigües, perquè a vegades això, bueno, quan s'està manant, un ha de no navegar entre dos aigües, entre 200, i baixar-se els pantalons molt més sovint del que un es pensa, perquè no es governa pels teus, es governa per molts més que els teus. I sobretot la paella pel mànec dels Estats Units, ens agradi o no, continua sent un país poderós, tot i que tenim una Xina que li està allò rascant molt i molt el terreny, i que ho saben molt bé, i per això hi ha també aquesta mena d'incertesa, inseguretat, i etc. Però tot i amb això, Estats Units continua sent un gran poder, i Hillary crec que ho hagués... Aquesta cosa de... Anava a dir de dona que no es pot generalitzar mai, però que penso que són més negociadores en el fons, i no, ara no em sortirà amb la Thatcher o amb aquest... Però la dona negociant, ho veus amb molts càrrecs mitjans alts en aquests moments que la societat comença... Negocien, parlen... Jo crec que hi ha una altra forma d'enfocar les coses i entenen que el 100% de res no existeix.
Veient segons quin comportament, podríem dir més cervell i menys estómac, no?
Exacte. Menys testosterona.
Exacte, no?
Exacte.
Sí, sí. Què té Hillary Clinton que et fascina fins al punt d'haver-li dedicat dos llibres?
Mama, perquè va ser la primera dona amb grans possibilitats d'arribar a la presidència, inclús durant els mandats del seu marit, que es veia que era una dona molt potent. Una dona que en Estats Units, en aquella època, primers dels 90, fos capaç de parlar de la forma que parlava. Quan van començar a sortir els escàndols del seu marit, amb senyores i de sexe i no sé què, recordaré sempre aquell dia després de la Super Bowl una entrevista multimilionària d'audiència que va dir als dos: si no us agrada, no el voteu. Això és impensable als Estats Units i a molts països del món, ho hem dit. Ell, la seva vida, la nostra vida, no us importa, en el fons, a vosaltres. És igual, això... I ella deia, avui ara som un equip, som un team, som un equip. Aquesta és la història. I penso que va plantar cara, d'alguna manera, molt lentament, perquè també feia moltes marxes enrere, que és el que s'ha de fer, perquè governar un país d'aquestes dimensions i, a més, de diferents formes de pensar i tan oposades i tan, a vegades, radicals, doncs has de tenir un... I jo penso que era la dona una mica putona. Saps? Allò que anava fent camins, anava fent consensos, i crec que va ser molt, molt important pel seu marit, pel Bill Clinton, tot i que va haver-hi evidentment algunes cagades que el sistema en aquell moment no li va permetre. Vull dir, ella fer la reforma sanitària que va fracassar, aleshores va anar en contra del seu marit, que a les midterm elections va perdre les càmeres, etc, i ella la van separar una mica de la primera fila de la política, i la van separar. I és veritat que encara potser el país no estava preparat per una dona tan potent. Amb el temps es manifesta que, evidentment, ho hagués pogut ser, i, evidentment, veient un Trump, més que me'n faig creus, li dono un 1.000 a Obama, que jo no era partidària d'Obama, li dono un 1.000 a Obama, comparat amb aquest desfici de personatge que va portar el país a l'abisme, vaja, a l'abisme.
Deies, em sembla interessant la frase, que probablement el país encara no estava preparat per una dona. La pregunta és quan estarà preparat aquell país o qualsevol altre país.
Qualsevol altre país poderós.
Que, efectivament, anem fent passes importants, però encara... O sigui, Angela Merkel, Margaret Thatcher, efectivament. Però el lideratge femení encara ens costa de pair. Ja no només des d'un punt de vista governamental. Abans d'ahir, em sembla que va ser. I mira que jo soc un tio feminista, eh? I mira que i faig l'esforç diari i tal. Sí, però, vam estar parlant amb una periodista polonesa que estava a Kiev. D'entrada, és com que t'estranya que sigui una dona la que és la corresponsal de guerra, m'entens? És a dir, tu vas ser una pionera.
No, però jo no estava de guerra, jo estava en un país supercivilitzat. Sí. No. I ara, mira, la Mònica Bernabé està ple de dones que estan en primera línia, que aquests dies les veiem.
El que
et
vull dir és que tu vas ser una pionera en el tema de les corresponsalies a Espanya.
No, la Calaf, jo que l'admiro, que és amiga, i ella sí que ha estat arreu del món, tants països que... Home, jo m'ho hagués pogut continuar, el que passa és que em van fotre fora de Televisió Espanyola, aquesta és la...
A tothom l'acaben fent fora un dia o un altre, no, d'aquella casa... Segons qui hi hagi.
No, jo penso que la Calaf és la gran corresponsal d'aquest país, la que ha donat la volta, que té una experiència i, a més, una visió i una intel·ligència que l'admiro i l'estimo, vull dir, no com a professional, sinó com a amiga, també.
Diríem que qualsevol persona que coneix també Rosa Maria Calaf passa el mateix que amb la Núria Ribó, de debò, eh? Tothom l'admira i tothom l'estima, efectivament, perquè és així. Periodistes de raça, de sempre, de tota la vida, que heu mamat el periodisme en primera línia, i que heu assistit a tota l'evolució o involució, vés a saber, no?, del periodisme en els últims anys. Fixa't que justament abans a la tertúlia en parlàvem, no?, d'aquesta història, si ens cal reflexió, si no anem massa ràpid, si l'arribada de les noves tecnologies que havien d'ajudar-nos a tots, amb més accés a la informació, amb més facilitat de comunicació, etcètera, si en realitat això està fent un efecte positiu en la professió, o potser diguem que l'efecte zapping d'una banda, l'efecte dels clics que necessiten els diaris d'una altra per vendre més publicitat, si tot això ens hi està jugant en contra des del punt de vista periodístic.
Aquesta és la gran reflexió que jo crec que fan tots els periodistes, fem tots, fa la societat, perquè com a societat no cal ser periodista per veure que aquesta rapidesa, aquest clic, aquesta màquina, quan tu veus un nen d'una criatura d'un any o dos que està posant el dit sobre un mòbil i espera aquell impacte, a mi em posa la pell de gallina, perquè, clar, estem escoltant que realment l'impacte que pot tenir ja des del punt de vista físic, la llum, i com funcionen aquestes criatures. Doncs bé, per nosaltres, jo que penso que és com l'armament nuclear, que té una part terrible i l'altra part que és positiva. Com totes les coses, i dius, com arribes al punt mig? Com pots arribar a utilitzar aquestes tecnologies que et donen l'abast, l'arribada a l'altra punta del món que abans no aconseguies, que pots arribar a dir-li l'altre, mira què està passant, i conscienciar-lo i aixecar-lo, que és el que està fent aquests grans moviments de massa sense conèixer-nos, que això abans era impensable. Impensable. Ara estem no vivint el minut, vivint el segon, aquesta guerra que a mi és el que em fa una mica de por i angúnia per la utilització que em fan els mitjans, perquè només es medeix, ja penso, amb audiència, és que jo vaig al metro i la miro, i si vull la veig en directe.
Clar, clar.
Entens? Estan allà i és necessari tot això? M'acostumo a veure aquest mort, igual que la violència domèstica, la violència de gènere... Domèstica no, de gènere.
Sí, sí.
La violència aquesta que ens convertim en un número, en un número, en un número, i ho dones per descomptat. Jo recordo quan els assassinats d'ETA, cada vegada que n'hi havia un, sortíem al carrer. Jo sempre ho deia. Avui han assassinat una altra dona, han assassinat una altra dona. No sortíem al carrer, ni hem sortit al carrer cada vegada que assassinen una dona. Quan ETA matava, sortíem al carrer. Aleshores, com fem aquesta distinció? Com podem aprofitar? No? És una reflexió que em faig i que se'm fa difícil. Al mateix temps veig que aquesta guerra dona audiència, si dona audiència vol dir que dona diners. Com ho va fer-ho la pandèmia, la Covid? És que hi havia els programes de 3 hores, eren 2 hores 59 minuts parlant de la Covid. Semblava no existir res més al món. Tinc tots aquests interrogants encara ara, després de mil anys fent periodisme.
I el procés? Perquè ha passat una mica el mateix,
bueno,
no? Durant uns anys...
No hi havia altra cosa.
I a més, un excés d'influència, segurament, no? Entre, o massa tentacles entre periodisme i política, no?
Bueno, és que quan els mitjans, que al fi i al cap és una empresa, veu el que dongui audiència, és tot per l'audiència. Ens agradi o no ens agradi, siguin públiques o no públiques. Les no públiques, les privades, és molt més terrible. Evidentment, perquè l'empresa pública, tant la ràdio com la televisió, té una normativa, té unes formes, inclús a nivell laboral i a nivell de sous, que són iguals, cosa que no passa en la privada. Però és veritat que també l'audiència compta. també hi ha publicitat. Vull dir, si ve a Ràdio Nacional no n'hi ha, a la televisió espanyola sí, o les televisions n'hi ha, a TV3, Catalunya Ràdio, a Ràdio 4... Vull dir, la han de viure, i cada vegada s'estrenyen més els pressupostos i es fa molt difícil, perquè els pressupostos, tant a TV3 com a l'espanyola com a la catalana, estic parlant, és exactament igual. He treballat i treballo a les dues, col·laboro d'alguna manera encara. I veus que els punts són els mateixos. L'empresa, uns amb certa ètica, busquen fer beneficis. I els beneficis de vegades costen. Costen i tenen un preu. I si tu no arribes a una audiència, aquell programa que tu creus, sí, però mira, estàs conscienciant, estàs fent això, estàs fent pedagogia. I se'ns foten a riure perquè et diuen, i quina audiència tens? Next. Cling, cling, fora. Aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. El mercat és salvatge i el mercat engulla tothom.
És el món entès des de la filosofia del Twitter, no? D'alguna manera, no? A mi, quan escolto algú que em diu que s'informa per Twitter, és una cosa que sempre m'ha costat, perquè, compte, informar-se per Twitter no és veure un tuit que et porta un clic, que et porta un diari, perquè això ja no és informar-se per Twitter. Això ja, a través de Twitter, arribes al diari. No, no, jo dic llegir-se els quatre titulars i arribar a les grans conclusions a través d'aquests quatre titulars.
El ciutadà normal i corrent ho puc entendre i ho respecto, i a més dius, mira, quan més, almenys com a mínim té quants inputs al dia, que no són dos notícies, sinó que veu 10 titulars i sap que passen 10 en coses i després potser en desenvolupa alguna. Però quan veig que un polític o una política, un responsable, contesta a través de Twitter una qüestió política. Avui, l'últim que he sentit aquest migdia, mentre escoltava la informació, el president de l'Aragó respecte als Jocs Olímpics, Aragó, Catalunya, no sé què, que s'han reunit a Madrid i no hi ha anat, que ja els hi ha plantat cara, bla, 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 bla. I diu, els altres li han dit, bueno, ho donem per bo, no estàs aquí, però com que ja havies dit que sí, i l'altre contesta per Twitter. Dius, li envia un tuit, diu, excuse me, aquesta és la forma de tractar uns Jocs Olímpics o una negociació seriosa a través del Twitter? Em sembla que fas una declaració pública, fas una roda de premsa o envies la teva carta als presidents del que sigui del Comitè Olímpic o de Catalunya o qui sigui els que es reuneixin, però aquesta és l'última, ho fan tots, ho fan tots. I dius, però què és això? Quan més curt i més ràpid, i després amb això, sota els 140 caràcters, van dir, bueno, és que després volia dir que això, clar, només ha sigut... Llavors sempre es troben excuses per poder ampliar o no ampliar o rebutjar allò, perquè en tan poc espai no ha estat ben interpretat, m'entens?
Jo tinc una... Jo, deixa'm dir-te que amb el pas dels anys, cada vegada m'estic tornant més, de veritat, més optimista. Sí. De fet, mira, quan em va trucar a aquesta casa, el nom del programa, tot anirà bé.
Oh, sí.
Eh? Oh, o sigui, sí. Perquè estic convençut, a més, que això serà així. I tinc últimament una molt particular teoria de que som víctimes de la nostra absoluta ignorància. És a dir, de sobte ens vam posar, ja una mica grandets, un telèfon a les mans que, a més, ens permetia connectar tot arreu, i ens hem deixat endur per una tecnologia a la que no estàvem preparats per assumir. Però les properes generacions ja estaran més preparades que nosaltres. I segurament una de les coses, igual que, per exemple, fa pocs dies teníem en aquest programa el president de la PIMEC, no? El senyor Antoni Cañete, i em va encantar, perquè el senyor Antoni Cañete a cada tres paraules estava utilitzant la paraula ètica. De la necessitat de que l'ètica arribi als grans acords empresarials, estigui present als convenis col·lectius i demés. De la mateixa manera que, efectivament, comencem a adonar-nos d'això, probablement cada vegada més ens adonarem que per entendre la realitat cal una paraula, que de fet és una paraula que amaga en realitat una necessitat social, que és la reflexió. El no creure'ns el primer que ens diuen, el no fer dels informatius un sàlvame, sinó de fer als informatius un espai de referència en el que efectivament anar a consultar per créixer com a persones i per entendre realment el que està passant, no? Massa optimista?
Jo crec que s'ha de ser optimista, jo ho soc. Jo sempre veig el got mig ple i em posa nerviosa i ho porto malament la gent que és negativa, vol dir pessimista. I penso que ho passen malament, fins i tot influeix en la pròpia salut física, i no et dic mental, no? Perquè si tu sempre veus aquella inclinació a veure la història negativa, com ets capaç d'aixecar-te, sortir al carrer i fer coses? Si en el fons dius, mira, pot venir un míssil, mira, aquests pobres que estan morint, mira, si cada vegada anem a pitjor. bueno, mira les altres parts que anem millor. En fi, jo sempre continuo batallant sobre els drets de les dones i només la igualtat. O sigui, jo sóc feminista perquè vull la igualtat, cosa que abans no, jo feminisme no em volia posar aquesta etiqueta de feminisme perquè feminista perquè em passava, bueno, ja està, jo porto la meva vida, la defenso com a persona que sóc i coincideix que, mira, de sobte sóc dona i el mateix dret que tu. És que jo no m'ho plantejava d'una altra manera, no? Però jo crec que l'optimisme dona una energia, i l'energia és positiva, i el que és positiu reverbera en tot el cos, des de la punta del dit a la punta del pèl.
Qui és feminista ho és sempre, dins el que serien les polítiques. Està apuntant aquí polítiques reals i polítiques d'aparador. Està apuntant aquestes dues frases, no? Vull dir, tu respires i desprens feminisme, no? Que és una cosa a la que jo també aspiro, no? Com deia molt bé l'altre dia, jo sóc aliat del feminisme, no? Dic, un amic meu que l'altre dia ho comentàvem aquí amb la Gemma Lienas, no? Que diu que un home no hauria de dir mai que és feminista, perquè això només correspon realment a les dones com a lluita. Nosaltres hem de dir que som aliats del feminisme. M'agrada molt,
bueno,
aquesta...
M'agrada
molt, no?, com a concepte,
sí,
perquè
sí,
ho vaig trobar empíricament molt xulo, no? Però fixa't, t'ho deia, perquè fixa't que aquesta setmana ens hem posat tots la medalla feministes, amb el tema del partit de futbol entre el Barça, que és molt xulo. Però deia el Josep Martí Blanc l'altre dia, no? Deia... Però el que cal és que ho fem de debò. És a dir, cal de debò que construïm uns equips a tot arreu. Que no estiguem parlant de que tenim un Barça fantàstic, que ningú interpreti una crítica en les meves paraules sobre aquest Barça, que és absolutament meravellós, no? Però necessitem que hi hagi un Barça, un Madrid, un Espanyol,
I que no ens deixem enlluernar pel 91.553 llocs ocupats amb un partit de dones. Que no ens deixem enlluernar. I l'altre dia ho deia, bueno, la Lloberes mateix, que és una dona esportista, que és una dona canyera, que diu, és que no ho veieu? Us deixeu emportar, diguéssim, per aquesta xifra i no sé què. A l'esport de dones continua sense interessar. M'entens? Encara no té la força. Portem un temps que el Barça de dones està en algunes planes de les pàgines d'esport una mica més endavant i li donen més espai, m'entens? Fins i tot, i clar, amb això és com, avui és el dia de les dones, avui és el dia de no sé què, de ballar i cantar. I en un dia amb això passem. No. Evidentment, és un èxit, i aquest èxit no el treu ningú, perquè això vol dir que omplir un camp és prou important, però tot i amb això no ens deixem enlluar governar per això. Això ha de ser una lluita de dia a dia. I, a més, deixa'm que acabi... Sempre els homes que diuen soc feminista, m'és igual com ho dieu. Però jo penso que les dones hem fet i estem fent molt. Però falta la vostra petjada d'una forma espectacular. Sou vosaltres el que heu de sortir a carregar-vos el veí del costat quan fa barbaritats, a l'home del costat que és el teu. Nosaltres ja ho diem cada dia, però tu tens més força de dir-li a l'altre, què t'has cregut, tu, mocós de merda? Però què dius? Si m'estàs fent quedar a mi malament, m'estàs trepitjant. Jo, com a home, em sentiria malament si un altre home actués com actua, com un animal absolutament descerebrat. Aleshores, et fa sentir malament com a... Planteu-li cara, i si les dones hi han assassinats, surt quan al carrer a protestar. Jo crec que el gran pas endavant el teniu que fer vosaltres. Això jo porto temps repetit. Nosaltres seguirem, però tenim també un límit, i crec que ara el gran pas l'heu de donar vosaltres, els homes.
Antonio Fornés, què tal? Bona tarda, Antonio.
Molt bona tarda.
Arriba i moldre.
Això mateix.
Us coneixíeu?
No.
Us heu de conèixer.
Bueno,
us heu
ja
de conèixer.
Això ja està. Estamos en ello, mira.
Núria Ribó.
A metro i mig.
Antonio Fornés és el nostre filòsof. Tenim un filòsof en aquest programa. M'agrada molt això d'Antonio. És el nostre filòsof. És el meu metge, és el meu filòsof.
Clar, exacte.
És guai, això, és el meu filòsof.
Home, i tant, innecessari.
Doncs jo vaig a classes de filosofia a l'Elizalde, tot molt divulgatiu, molt aquests nivells més senzills, però m'agrada, i faig filosofia. Estic fent ara, aquest trimestre m'he tornat a apuntar, i sobretot sobre grans temes i aplicada de començar a parlar de l'antiguitat i tot això, que està molt bé, i saber quins són, i saber les línies dels grans filòsofs, no? Però les grans preguntes que es fem avui en dia, no?, sobre o feminisme o el racisme o no sé què, i com estem...
Justament la setmana passada, no era?
L'anterior vam parlar.
Doncs mira, el curs consisteix en els grans interrogants que cada dia ens fem en la vida quotidiana. Llavors, analitzats d'aquest punt de vista, doncs aquest filòsof pensa així, aquest no sé quantos, i això, i és superinteressant.
Clar, és que la filosofia, jo sempre dic, parla de la vida real, o sigui, dels problemes dels éssers humans, eh? No parla de res abstracte. Per això, per això me n'alegro que encara hi ha gent que estudia filosofia, i per això és un drama que cada vegada estigui menys present i la vulguin treure de totes bandes. No?
Ja. Anava a ser mala persona, una mica provocador. Anava a dir, filosofia, estudia filosofia encara que pot, no? Ara que encara pot, no, Antonio?
Al final acabarà en polivinto.
Està una mica enfadat l'Antonio Fornés. Ja els dic ara, amb això de que volen alterar el currículum escolar i treure filosofia. Deixa'm dir-te que jo estic completament d'acord amb tu, amb això. No és que han dit, ui, us discutireu. No, estic totalment d'acord amb això. Sí. Totalment d'acord. Sí. Núria, encara el... Deixa'm fer-te una pregunta, tinc moltes ganes. Encara el gin tònic de debò...
Sí.
Es fa només... Era amb Giró?
Giró. A Giró mi és la que m'agrada, eh? I Schweppes, sí. Ara si et volen la Fibertrici, però més avall de Schweppes, no. I amb un trosset de llimona. I res de tonteries, de pepinos, i ni maduixes, ni històries patateres. Res, el gin tònic clàssic, m'encanta.
Sí, eh?
Em continua agradant, ja fa 2000 anys.
És que sempre ho recordo, i a més ho explico, eh? Dic, no. O sigui, a mi quan em diuen, no, és que el gin tònic es fa, dic, no. La Núria Ribó sempre diu que el gin tònic de debò amb Giró i Schweppes.
Mira, vaig voler posar gin tònic a un programa de Catalunya Ràdio d'entrevistes que ve els dissabtes a la nit i es veu que no va agradar. Però vaig posar gin tònic, vaig fer la proposta...
Tu saps com es va dir?
Es deia gin
tònic. Crec, ara et diré una cosa que no la saps. Mira que hi ha poques coses meves que tu no sàpigues. És poques. Tu saps com es va dir el meu primer programa de ràdio?
No.
Gin con tònic.
Gin con Toni. Ah, que bo!
T'ho juro. Dissabtes a la tarda, premiada del ràdio. Tenia jo 14 anys. Pobret
gin con Toni. No, que maco, que maco.
Has vist?
Que maco.
Si és que estem...
Gin tònic, sí.
Núria Ribó, estic feliç de trobar-te. Fem uns gins amb el que sigui un dia d'aquests.
Vinga.
Uns beures.
Tot anirà millor si fem gin tònic.
Perfecte. Gràcies, guapa.
Bona tarda.
La Núria Ribó. Sí que estàs una mica enfadat, eh?
Una miqueta, ara ho explicarem, però jo, com tu dius, amb una miqueta de raó.
Molt bé, fem una... Mira com ho ha dit, eh? Diu, estic enfadat amb una mica de raó. Fem una petita pausa, tornem de seguir. Aquí, Ràdio Estel, el Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé, amb Toni Marín. I got problems, I got demons, you still love me. For some reason, I know you got me. When I fall, 'cause you won't...
Una mica més de 20 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Hem començat. Hem començat ja la xerrada sobre el tema de la filosofia i l'escola, que és el gran tema, no?, que avui situa l'Antonio Fornés com a punt de reflexió al nostre programa. Perquè què és el que passa? Que la volen treure.
Això sembla, no? Jo pensava que al final sempre intentem connectar la filosofia amb l'actualitat. Bé, desgraciadament avui dia està a l'actualitat perquè el volen treure de l'ESO i una miqueta de l'ensenyança dels joves, no? I jo pensava que això és, des del meu punt de vista, terriblement nociu. I, a més, no només com el fet en si, sinó que jo crec que és un símptoma de cap a on camina la societat, que des, ja saps que jo sóc una miqueta pessimista sobre la modernitat, que jo crec que camina cap a l'obscuretat, no? I això, per mi, és un símptoma més, perquè, al final, és un abandonament de la racionalitat com cal, no?, en aquest sentit. Perquè, clar, a veure, hem de començar pel principi, perquè tampoc podem dir coses que no són. És obvi que els nens, quan acaben l'ESO, l'institut, el que sigui, no eren uns experts en filosofia. És a dir, jo quan vaig, soc doctor en filosofia, però quan jo vaig sortir llavors del BUP i el COU, d'aquells temps, els meus coneixements de filosofia eren minsos, no? Deixem-ho així, no? Sí, perquè alguns han dit, bueno, clar, bueno, tampoc s'ha d'exagerar. Però, clar, jo crec que tot ésser humà ha de saber alguna cosa sobre Plató, sobre Aristòtil, com a mínim, ha de saber que eren grans personatges. Perquè hi ha una qüestió, i és... jo ara he vingut aquí en cotxe. Quan he vingut en cotxe, un va pensant. Jo en cotxe mai penso, jo què sé, preguntes sobre física quàntica. Perquè no en sé res de física quàntica. És a dir, per preguntar-se per una cosa, quan exigeix saber alguna cosa. Clar. Si no els donem als joves un mínim coneixement de filosofia, d'història de pensament, mai es preguntaran pel pensament, pel fet de l'existència, etc, perquè això requereix un mínim coneixement.
Però és allò, perdona, eh? I ara em direu antic, educació en general bàsica.
Clar,
no?
És que és exactament així. I a part, no només, i això és una cosa important, perquè també ha sortit això de que es vol explicar la història no cronològica, no? I clar, ara parlem de pedagogia, etc, però clar, tant la filosofia com la història ha de ser cronològica, perquè el més important per aprendre, de veritat, és tindre una mena d'estanteria prèvia, que és el que té donar-te a l'escola, on tu poses els temps, els períodes, els estils, els personatges, i després l'aniràs enriquint. Però si no tens aquesta estanteria, mai podràs comprendre el pensament. Jo portava aquí. Jo tinc un amic, metge, saps que em dedico molt a aquest tema, que no només és metge, sinó és una persona culta, i que ara s'ha jubilat. I jo parlo molt amb ell, cuido a dinar, i ell està, bueno, començant a estudiar filosofia, i llegeix un autor, un altre, i em pregunta. I li dic, mira, pots fer el que vulguis. I si només vols fer-ho per divertir-te, llegeix el que vulguis. Però si vols aprendre filosofia, ho sento, comença pel principi, agafa un manual, el que vulguis, el més gruixut possible, el Copplestone, el Real, etc. Comença per Parmènides, per així dir-ho, i cap a dalt. Llegeix-te un par de vegades. Perquè això, crea't una conjuntura general del que és el pensament. I després tu afegeixes les lectures que tu vulguis i això t'ho enriquiran. Però si no col·loques en el temps, si no estàs segur si Plató va abans o després d'Aristòtil, mai podràs fer-te una composició d'aquesta qüestió. I clar, això s'ha de fer a un mínim de disciplina, no? En aquest sentit. I clar, jo portava aquí, per no donar tota l'estona la meva opinió, portava parlem de Cassirer, Ernst Cassirer. Ernst Cassirer és un gran filòsof, és un mes de la centúria d'intel·lectual d'ascendència jueva que van abundar tant a Centre Europa, no? Va tindre millor sort que altres. En 1933 va poder fugir d'Alemanya i va donar classe primer a Suècia i després a Estats Units, a Yale i Columbia, és a dir, bueno, senyor, amb molt de prestigi. I ell parlava d'una qüestió que és interessant, sobretot per reivindicar que això, la importància del pensament i de tindre unes mínimes eines per fer pensament, no? Diu Cassirer que l'home no rep directament la realitat. A diferència d'un animal, etc, que veu el menjar i menja. És a dir, hi ha una connexió mecànica d'on la realitat, amb l'home no. Diu, amb l'home hi ha una qüestió entre la realitat i nosaltres que ell li diu les formes simbòliques. És a dir, la cultura. El que està dient és la cultura, no? És a dir, i per això diu, en realitat, que l'home no és només un ésser racional. És a dir, diu, aquesta explicació es queda curta, perquè l'home és un ésser racional, però és una cosa més, perquè no només hi ha racionalitat amb l'home, no? I per això ell diu que l'home és essencialment un ésser simbòlic. Per què és un ésser simbòlic? Perquè crea La cultura en sentit de llenguatge, de mitologia, de cultura, inclús ell diu de ciència. És a dir, crea una sèrie d'estructures en aquest sentit que són els que li permeten interactuar amb la realitat. I per això Cassirer diu l'home, a diferència dels animals, construeix el món, perquè construeix aquest munt de qüestions simbòliques que el que li permeten avançar, no? I això és interessant, perquè fixem-nos que amb aquesta intenció que sembla, no només a Espanya, perquè això no és una qüestió d'Espanya, sinó de tota Europa, d'arraconar les humanitats, d'eliminar les humanitats, hi ha inevitablement un deterior d'aquests elements simbòlics. I dic deterior i no eliminació perquè l'home no pot deixar de ser simbòlic, perquè és la nostra essència. Què és el que passa? Quan eliminem les humanitats, quan eliminem les formes simbòliques, diguem-ne, en majúscules, agafem formes simbòliques en minúscules. I sense voler... Bueno, sí que volem ser provocador.
Què vol dir això? Sí, sí.
Clar, volem ser provocador, però... començant per dir que tothom té dret a pensar el que vulgui i agafar les seves idees que vulguin, no? Però, per exemple, avui llegia, crec que sortia al País, no?, un nou moviment, que és el friganisme, que consisteix en menjar coses que treus de l'escombreria. És a dir... quan tu treus les formes simbòliques, crees unes altres, perquè tu necessites aquestes. Que passa que, clar, amb tota estimació per tothom, això es va banalitzant i es va ridiculitzant, no? I llavors, formes extremes d'ecologisme, amb temes també de nens, de parc natural, etc. Estem construint uns símbols perquè necessitem alguna cosa, però, clar, estem perdent tot el gruix de 2.500 anys d'història de pensament d'Occident, no?, en aquest sentit. I això em sembla... una barbaritat, no?, en aquest sentit, perquè, clar, i insisteixo, sempre hem de posar les coses al seu puesto, perquè una altra cosa també he escoltat de qui defensen la no eliminació de la filosofia, perquè un ha d'estar sempre intentant sortir i prendre distància, no? Jo llegeixo molts els tuits, clar, és que sense filosofia, l'ESO, la gent no sabrà pensar, no aprendran a pensar... A veure, la filosofia de l'ESO o l'Institut no ensenya a pensar. No. Hem de situar-nos, no?, en aquestes coses. Però fixem-nos que ajuda a una qüestió igual d'important i que és primària. És a dir, antecedeix el fet de pensar, que és una qüestió que jo crec que la pedagogia moderna no acaba d'entendre. I jo puc semblar aquí reaccionari. Però és fonamental que la filosofia, com el resta d'assignatures humanístiques, el que fan és una qüestió prèvia. Per què? Perquè per pensar s'ha de pensar sobre alguna cosa. És a dir, tens que tindre alguna cosa al cap. O sigui, aquesta gent que diu, no, ja està tota la Wikipedia. Molt bé, però la Wikipedia no hi pensa. O sigui, hem de pensar nosaltres. Hem de tornar a l'exemple anterior. Jo no puc pensar sobre física quàntica, segurament està tot explicat a internet, però si no en sé res, no puc pensar sobre això.
És que hi ha la diferència. Estava pensant que una cosa és estudiar i l'altra és entendre, i una cosa és llegir i l'altra és assimilar, no? I només a partir d'una base,
clar, és que,
tant d'una cosa com de l'altra...
Clar, és que fixem-nos una qüestió. Si jo, una persona diu, per exemple, jo vull estudiar, ara vull llegir un llibre de filosofia, i agafa Ser i Tiempo de Heidegger, pot llegir 10 pàgines o 200 pàgines. És igual, no entendrà res.
Yeah.
Però res de res. Per què? Perquè... està més demostrat que si tu no tens ja el 60 o 70% de la informació abans de llegir una qüestió, l'home no pot entendre-la. O sigui, això va pas a pas. És a dir, tens que tindre el que es diu un prejudici, que és a dir, unes idees prèvies per poder avançar.
Clar,
és a dir, clar has de ficar alguna cosa al cap. I això què vol dir? I per això jo deia allò de reaccionari. Perquè per molt que es vulguin fer tallers de... no es poden fer tallers de filosofia, no es poden fer tallers d'història. No hi ha una altra manera que memoritzar. Ho sento. Perquè si un filòsof no té la història de la filosofia al cap, l'únic que farà, amb tota estimació, és el ridícul. Perquè, clar, se li dirà qualsevol cosa i algú li direm, home, mira, és que això ja ho han dit 2.000 anys. O sigui, pensa-hi una altra cosa. És a dir, ho té que tindre. és a dir, i per això quan... ara es parla molt, i insisteixo, jo no sóc pedagog i no sóc cap experta, perquè a més no he donat classe mai a l'institut i mai he volgut. Però aquesta paraula, memoritzar, és tabú i es parla d'aprendre per competències, etc. Tot això està molt bé, però si no fiquem alguna cosa al cap dels nens, no servirà de res. És a dir, perquè insisteixo, pensar constitueix essencialment en intercanviar idees que tens al servei.
Però això és interessant, és interessant. Ara... Em sembla molt interessant el que estàs dient, no? Perquè, efectivament, aquesta informació ha d'entrar al cervell.
Clar.
Però simplement ha d'estar allà com un fet que un s'ha après de memòria. O ha de ser una cosa que un entengui i que formi part d'un mecanisme que un utilitzi en els seus raonaments.
Per suposat que s'ha d'entendre. Però després el que et deia, per entendre-ho, primer t'has de posar a la feina.
Clar,
no? Jo me'n recordo, quan vaig estudiar a Cou, que va dir que vaig aprendre molt poc, me'n recordo que m'han fet aprendre que era el moviment segons Aristòteles.
Sí, sí,
no?
Clar.
El acto de l'ente en potencia en cuanto que está en potencia. Molt bé, m'ho vaig aprendre, encara me'n recordo. Si a mi als 18 anys m'haguessin intentat explicar què significa això. El acto de l'ente en potencia en cuanto que está en potencia. No, ja sé que... Clar, no ens podem quedar amb això. És evident. I és la diferència entre un gran... professor...
T'ho anava a dir. És que el secret de tot això està en un bon professor.
Sempre, clar.
Absolutament.
Però fixa't que, de la mateixa manera que hem de tindre un bon professor que expliqui això i que consigueixi transcendir a l'estudiant, també necessitem aquesta part d'esforç i de sacrifici.
Segur.
És a dir, perquè si no, les coses no funcionen, però dona la impressió de cada vegada eliminem aquesta part per evitar el fracàs, per no sé què. Ostres, cuidado amb això, perquè si... clar... Jo dono un salt i amb el que portava i fixem-nos, per continuar amb Cassirer. Cassirer és un filòsof molt poc conegut, excepte en els àmbits de la universitat, sí, acadèmics, però la gent del carrer no. Per què? Perquè va viure a principis, com deia, a finals del XIX i principis del XX. Mm-hmm. Clar, va compartir filosofia amb Heidegger, amb Husserl, amb Walter Benjamin, amb Edith Stein, amb Karl Jaspers, amb Simone Weil, he dit, no sé, 6, 7, 8 monstres absoluts del pensament. Clar, ell era un monstre, però clar, els altres eren tan monstres que ha quedat, diguem-ne, segona línia. Clar, avui dia, Cassirer no seria primera línia, seria única línia, perquè avui dia no és que hi hagi 6 o 7 pensadors com aquests, és que a Europa no hi ha ni un que s'apropin. I fixa't, és més, perquè, clar, per entendre el que vol dir això, jo probablement d'aquests 6 o 7 pensadors que he dit, probablement podria dir que no estic molt d'acord amb la postura de Walter Benjamin o la postura de Wittgenstein, que és una altra d'aquella època, etc. Però estan radicalment en contra del seu pensament, el primer que reconec és que són monstres del pensament i que tinc una admiració absoluta cap a ells i que, a més, no els hi arribo ni a la sola de les sabates, que és una qüestió que també moderna es confundeix. És que estic a favor o en contra, no. És que dona el mateix. Aquest senyor és un monstre del pensament. I el problema és que, més enllà del que vulgui dir la pedagogia, no som capaços de generar avui dia senyors com aquests. Senyors com aquests que sortien com bolets a Alemanya, no? I qualsevol d'aquests seria avui dia un rei, no?
Però què és el que ho ha provocat? Perquè, clar, fins ara sí que hem tingut la filosofia...
Clar.
És a dir, no és que arribem a un moment de no pensament perquè es tregui la filosofia, perquè el retrat que estàs fent tu és un retrat de dia d'avui, tenint en compte que tota aquesta filosofia sí que formava part de l'educació,
clar,
no?
Jo aquí, de nou, semblaré un reaccionari, però ho explicaré amb una anècdota.
A veure.
Jo estava convidat amb un professor a una classe de tercer d'Humanitats.
Uh-huh.
És a dir, no a ESO, a tercer d'Humanitats. És una classe que li quedava un any per licenciar-se en Humanitats. Me recordo que estava a la classe i de sobte el professor cita a Sartre. I s'aixeca una noia, aixeca la mà. Sí. I diu, qui era Sartre? És a dir, clar, estem parlant de tercer d'Humanitats. Òbviament la cultura és una qüestió personal, l'esforç és una qüestió personal, però alguna cosa falla en el sistema quan no pot arribar a tercer d'Humanitats, no sense saber profundament el pensament de Sartre, que bueno, es podrà saber més d'uns i d'unes altres, sinó que dubti si és un filòsof o l'extrema esquerra del Barça. Això és el que no pot ser. I de sota d'això hi ha un problema, evidentment, des del meu punt de vista, d'exigència i de menys valorament d'un tipus d'informació, perquè estem produint una qüestió i és que li donem molta importància a un tipus de coneixement i no li donem importància a un altre tipus de coneixement. I posaré un altre exemple d'una persona que conec, que és un noi, la família a més, que està acabant el doctorat a Heidelberg de bioquímica. Probablement sobre no sé què molècula, etc. Pues és un fenomen i sap moltíssim, guanyarà molts més calés que jo, serà algú a la vida, etc. Però si jo li pregunto qui és Dostoyevsky, que me'l situï almenys en un país, en un segle, i em digui un parell d'obres, no pot fer. I, clar, també, sense voler faltar a ningú, és un ignorant. Fin.
No, és obvi.
És a dir, per suposat que és un expert en bioquímica i podrà ser catedràtic de bioquímica, però és un ignorant. Perquè una cosa que no s'acaba d'entendre és que la filosofia i l'humanisme és el tronc del coneixement. A partir d'aquí, hi ha coneixements accidentals, que són aquests, la bioquímica, etc., que ens ajuden a moure el món, etc., però que no diuen res de l'home. Ni parlen... O sigui, perquè l'humanisme parla del home i per al home. I quan el que passa que sembla no eficient.
I no serà que la filosofia durant un temps s'ha parlat molt o massa a si mateixa?
Bueno, és evident...
Això és pura provocació.
No, però està bé. Jo crec que ho vaig comentar aquest programa, que quan Heidegger era ja vell, estava apartat de la universitat, etc., i la gent se li apropava perquè ell continuava donant conferències i omplia les universitats, la gent li preguntava, el meu fill vol aprendre filosofia i tal, què ha de fer? I sempre deia, el primer, que no hi vagi a la universitat. Va, i que estudiï per la seva compte. Això era una butada, diguem, una provocació de Heidegger, evidentment, però sí que és veritat, això és cert, que la universitat, d'un punt de vista acadèmic purament, ha fet una necrocitació, per ser dir-ho, de la filosofia. L'hem convertit en una altra cosa que no és el que tindria que ser. Que és una... però clar... Això és una qüestió, i una altra qüestió és que deixem de valorar aquestes qüestions que parlen essencialment de l'home, perquè és evident que hi ha una pura decadència. Tu fixa't, estem acabant, però per continuar amb Kassir, Kassir es va fer famós perquè va participar en un debat a Davos contra Heidegger, d'acord? Va ser el debat entre la nova filosofia, que era la de Heidegger, que acabaria sent l'alemana, diguem-ne una miqueta oscura, de la Segona Guerra Mundial, i Kassir, que representava la filosofia neocantiana, burgesa, de tota la vida, etc., la nova, l'antiga filosofia. I per què cito això? Perquè estem parlant de 1929, que suposa que nosaltres hem progressat. Ja. Llavors, en 1929, con tota la dècada dels 20, a Davos, durant una setmana, al gran hotel de Davos, 5 estrelles, etc., es portava gratis i es pagava als grans filòsofs del moment perquè parlessin, discutissin entre ells, i els grans periodistes internacionals anaven allà a fer les cròniques. Avui, per què coneixem a Davos? Perquè hi ha el foro econòmic, etc., no sé, els empresaris i tal, discuteixen de la inflació. És a dir, en 80 anys hem parlat de què és el ser i de què és la vida, la inflació ha pujat... No dic que la inflació no sigui important, etc. Però, home, hi ha una certa decadència en tot. Qui pagaria ara a 20 filòsofs perquè reunissin en un gran hotel de luxe i només parlessin? Ningú. I clar, és el desprestigi...
La pregunta és per què. És a dir, podem fer fins i tot, si vols, una segona part d'aquest programa. Em sembla interessantíssim, tot això. Interessantíssim. Mira, deixa'm que et digui una cosa.
Clar.
Jo tinc una agència de comunicació.
Uh-huh.
És la primera vegada que dic això públicament, no? M'encantaria que em vingués algú a dir hem de fer una campanya de comunicació sobre la filosofia. Perquè probablement l'origen de tot això que estem dient a dia d'avui és que la filosofia no s'ha sabut explicar bé.
Sí, sí.
No de cara als filòsofs.
No.
Sinó de cara a tots aquells senyors i senyores que després prenen decisions sobre si cal incloure-la o no al currículum escolar o la necessitat d'efectivament tenir una educació que inclogui tota aquesta base que ens permeti actuar amb maduresa.
Clar,
no?
clar. Pues, hi ha un desprestigi brutal de la filosofia.
Hem de parlar un dia de l'esnobisme cultural.
Em sembla molt bé, perquè és una qüestió... Perquè, clar, una altra cosa, jo llegia avui un tuit una miqueta de risa que deia, clar, tota aquesta gent que avui s'escandalitzen de que la filosofia es tregui del currículum de l'ESO, segur que han llegit decenes de llibres de filosofia. Ja.
Clar.
Perquè ja ningú... De fet, ja no hi ha llibres de filosofia a les llibreries, no? En aquest sentit.
Aquí, el que vull dir és que si vostès veiessin la cara a l'Antonio Fornés quan parla filosofia, no hi ha res que li agradi més en el món.
I tant.
Això significa que hi ha una part d'aquesta cosa que a ell li agrada tant que si en lloc d'explicar-la d'una manera la sabéssim explicar d'una altra, tots acabaríem veient-la. No? En una mesura o en una altra.
Està clar que és un procés continu i que aquí ha hagut una pèrdua. Però també és veritat que aquesta pèrdua ha vingut acompanyada per aquesta sobrevalorització de la tècnica, de l'eficient i l'econòmic. Perquè, a més, estem encaparrats, i amb això acabo, i és un error, que tot el procés educatiu sigui un procés perquè la gent trobi feina.
És a dir, amb això estic totalment d'acord amb tu.
El sistema educatiu en una cantera de les grans, de la indústria. Home, no. El sistema educatiu és per buscar coneixement i veritat, no per trobar feina.
Seguim parlant, si tu vols.
I tant.
Tu mateix, bueno, no, parlant seguim segur. Dic sobre aquesta qüestió, tu mateix. Antonio Fornés pensava que ens discutiríem més.
Jo també.
Dit, us discutireu. No, estic d'acord.
Ha sigut molt amigable.
Sí, francament, bueno, com sempre, a l'altra banda. Fins i tot quan discutim. Antonio, cuida't, bona setmana.
Igualment.
Que arribem a les 5. No saben el que tenim després de les 5 al programa. Avui un programote per acabar impressionant. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara mateix.